Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
La fibrosi pulmonar és considerada una malaltia minoritària que afecta entre 15 i 20 persones de cada 100.000. Des del mes de febrer passat, el Parc Taulí s'ha convertit en centre d'expertesa de malalties respiratòries, entre les quals s'hi troba aquesta gran desconeguda. La distinció permetrà fer un salt endavant en l'abordatge d'aquesta malaltia, però els esforços en aquest sentit no s'aturen i el Centre Sabadellenc organitza una jornada sobre la fibrosi pulmonar el proper 13 de juny. Nosaltres en parlem amb l'Amàlia Moreno, és neumòloga del Taulí. Bon dia, Amàlia.
Bon dia, Raquel.
Què és exactament la fibrosi pulmonar i en què es diferencia també amb la fibrosi quística?
Bé, la fibrosi pulmonar és una malaltia més de gent més gran, de potser a partir de 50-55 anys, a diferència de la fibrosi quística, que és una malaltia hereditària que afecta sobretot a nens, que afortunadament avui en dia ja arriben a l'edat adulta. Però són malalties que, malgrat que es diguin fibrosi, comparteixen nom, són molt diferents.
Quins són els efectes de la fibrosi pulmonar?
La fibrosi pulmonar, de fet, no és una única malaltia, és un conjunt de malalties, totes elles minoritàries. Sí. La més coneguda o la que tenim més present és la fibrosi pulmonar idiopàtica, i que seria potser el paradigma de malaltia, però n'hi ha moltes altres.
I suposo que tota aquesta complexitat, no?, també dificulta potser a vegades, no?, el tractament.
Sí, no només el tractament, sinó de fet el diagnòstic. Són malalties que a vegades costen molt de diagnosticar, perquè el que fem a la consulta és una mica el quién es quién, quan arriba un malalt, és anar desgranant fins a intentar arribar a un diagnòstic. Això potser és un procés que no és molt ràpid i de fet això fa que sovint són malalts que porten un temps donant voltes fins que arribem al diagnòstic. El fet de ser malalties minoritàries, es pensen en altres malalties respiratòries més freqüents que no pas amb la fibrosi pulmonar.
Quines malalties estan vinculades també a aquesta fibrosi pulmonar i quins tipus de fibrosi hi ha?
Doncs, a part de la idiopàtica, que seria la fibrosi pulmonar de causa desconeguda, doncs tenim malalties associades a malalties autoimmunitàries, associades a inhalació de coses que hi ha a l'ambient, humitats, plomes, etc., associades a fàrmacs. O sigui, hi ha moltes causes que poden produir fibrosi pulmonar.
I quin tipus de fibrosi hi ha? Hi ha diferents, llavors, no?
Sí, no, sí, de fibrosi pulmonar n'hi ha que són de progressió més lenta, com per exemple associada a l'amiant, que aquí coneixem al nostre territori, que aquesta sol ser molt més lenta. En canvi, la fibrosi pulmonar idiopàtica és una malaltia ràpidament progressiva, és una malaltia que té una supervivència sense tractament de 3 a 5 anys, vull dir, són malalties molt progressives, per tant, interessa diagnosticar-les quan abans millor.
Hi ha un perfil també d'afectats per la fibrosi?
Solen ser malalts de més de 55 anys, inclús de 70 o 80. És més predominant homes que amb dones. El tabac, malgrat ser un factor de risc, no és determinant de la malaltia com l'EPOC, per exemple.
Sí.
I sí que hi ha un petit percentatge del 20-25% que tenen agregació familiar. És una malaltia minoritària que de cop trobes que en una mateixa família n'hi ha un o dos o tres casos, no?
Ara deies, no?, que el tabac no és determinant, però quin paper hi pot tenir? Suposo que també afecta, no?
Sí, és un factor de risc, és a dir, com tot, no? I potser en aquesta zona en la que vivim, el tabac, i vivim en una zona molt industrial. I per tant, probablement Sabadell el Vallès Occidental sigui una zona en què potser tenim una mica més de prevalença que en altres zones.
Té cura, aquesta malaltia?
No, és una malaltia crònica i progressiva. El que passa és que des de fa 10 anys han aparegut fàrmacs antifibròtics que han fet enlentir la progressió de la malaltia. És una malaltia progressiva.
És a dir, allargar, no?, suposo, aquest procés, aquest deteriorament. Quina esperança, llavors, de vida poden tenir els pacients amb fibrosi pulmonar?
Bé, partíem de fa 10 anys, teníem una supervivència mitja de 3 a 5 anys de la fibrosi pulmonar idiopàtica. Hi ha altres tipus de fibrosi que són de pronòstic més llarg. Avui, a dia d'avui, amb els tractaments, hi ha malalts que porten 10 anys amb tractament i estan bastant bé. Vull dir,
però la mortalitat és més elevada que un càncer, per exemple?
De fet, quan parlem de mortalitat associada a la fibrosi pulmonar, hi ha pocs càncers que la superin. Càncer de pulmó, per exemple, o el pàncreas.
Clar, abans quan parlàvem també de l'afectació, no? Que majorment doncs, són doncs, gent adulta, no? De més de 55 anys, els joves que també pateixen aquesta malaltia acaben optant també per un trasplantament? O...
Sí, de fet, és una opció que sempre hem de tenir en... a la recàmera, o sigui, els malalts de menys de 65 anys estem molt al tanto i a la mínima que comencen a baixar la capacitat pulmonar els arribem a les unitats de trasplantament de forma precoç, nosaltres els arribem al Vall d'Hebron, que és l'hospital de referència que tenim, i de fet un malalt que veus que va baixant-li la capacitat pulmonar malgrat el tractament, de seguida l'envies de forma molt precoç perquè ja el vagin coneixent i el vagin tenint allà.
Quant de temps pot allargar també doncs, aquesta esperança de vida si es fa aquesta detecció precoç?
Clar, el fet de poder... o sigui, els tractaments el que fan és protegir el pulmó sa. Mm-hmm. És a dir, el pulmó que ja té fibrosi, aquest ja no el podem tirar enrere, però la quantitat de pulmó sa és el que volem preservar. Mm-hmm. Llavors, els tractaments antifibròtics, quan abans els posem, abans doncs farà que la progressió sigui molt més lenta i, de fet, és una cosa que estem veient, malalts que anaven progressant mica en mica cada any i ara veus que passen els anys i es mantenen estables.
Perquè com és el seu dia a dia? Com és viure amb aquesta malaltia?
Depèn del grau que tinguis. En una malaltia, quan és lleu, doncs normalment poden fer una vida bastant normal. Els tractaments solen tenir alguns efectes adversos que hem d'intentar minimitzar, però el seu dia a dia... Clar, conforme la malaltia progressa, doncs la tos i sobretot la sensació d'ofec doncs van apareixent, són malalts que han de reduir la seva activitat, alguns potser acaben precisant oxigen domiciliari, etc.
Ara deies, no?, també els efectes adversos d'alguns d'aquests tractaments, per exemple?
Els tractaments són, bàsicament, només n'hi ha dos tractaments actualment, els dos són via oral, són pastilles, i quasi tots els dos tenen efectes sobretot a nivell gastrointestinal, diarrees, malestar d'estómac, nàusees, etc.
Clar, quan es fa un diagnòstic, suposo que també per al pacient és pràcticament una condemna, no? Com reben els pacients, no?, aquesta notícia, aquesta informació?
Bueno, clar, quan...
I com se'ls prepara també, no?, i se'ls acompanya.
Sí, quan a tu et diagnostiquen una malaltia com un càncer, doncs tothom sap de què estàs parlant. Quan et diagnostiquen una fibrosi pulmonar, d'entrada penses que és algo molt més lleu, sobretot si ho diagnostiques en un estadi molt inicial, perquè la persona normalment es troba bé. I llavors, quan comences a explicar de forma progressiva o quan surten de la consulta, tu els has dit una mica i després van i miren, no? I jo sempre els dic el mateix. La informació que veureu és quan els malalts no portaven tractament. Amb els tractaments, la història natural de la malaltia ha canviat absolutament i ara realment estan bé molt més temps, no?
Hi ha senyals d'alerta que ens facin potser doncs adoptar o pensar que tenim aquesta afectació?
El problema és que en la fase inicial és una tosseta, una mica... Ostres, abans pujant les escales no em costava, em costa una mica més. Si no, el metge capçalera i s'ha fet molta formació,
sí,
no? Doncs l'ha de sospitar i quan ausculta un pacient hi ha uns sorolls molt característics d'aquesta malaltia que si s'ausculta de seguida s'ha de pensar que és això, no? Però els símptomes són com els de qualsevol altra malaltia respiratòria, inicialment.
Clar, i a més, com sorgeix habitualment quan ja tenim una edat, no? Suposo que, clar, per això tampoc no és tan fàcil, no?, fer aquest diagnòstic. Hi ha prou coneixement, també, a l'atenció primària?
La veritat és que en els últims anys s'ha anat fent molta formació i, de fet, jo diria que avui dia sí que hi ha bastanta sensibilitat. De fet, les nostres consultes en els últims 6-7 anys hem passat de fer una consulta, jo fa 10 anys fèiem una consulta setmanal, ara estem a 3, pràcticament 4 visites setmanals, o sigui, el número de pacients ha augmentat molt i no és només perquè hi hagi més malalts que abans, sinó perquè es diagnostiquen abans.
Quants pacients ara mateix teniu al Partaulí, en total?
En total,
en tractament, sí.
amb Amb tractament tenim uns 70 malalts, amb malalts que tenen amb antifibròtic, després hi ha malalts que estan tractats amb altres tractaments, com les corticoides, immunosupressors. En total estem seguint uns 400 pacients de tots els tipus de fibrosi pulmonar que tenim.
Per això suposo que també són importants a realitzar, no?, jornades com les que fareu el 13 de juny, que venen també d'una nova associació anomenada AIRE, no?
Sí.
D'on neix aquesta entitat i com contacten amb vosaltres?
AIRE és una associació que no té massa temps, ara ho diria de memòria, té pocs anys, que doncs és un grup de pacients, sobretot, que van decidir unir-se. És una associació de malaltia respiratòria avançada i trasplantament pulmonar. Hi ha malalts trasplantats, hi ha malalts amb fibrosi pulmonar, etcètera, una mica per donar visibilitat i donar suport tant als pacients com a les famílies, no? Perquè són malalties poc conegudes, com estàs veient, molt devastadores, i una mica per donar suport allà on nosaltres a l'hospital no arribem, no? Doncs suport a famílies amb quan ho donen informació sobre la malaltia de forma contrastada i endreçada, doncs els hi poden donar suport des del punt de vista psicològic, poden donar telèfons
d'orientació, d'acompanyament, no?
Rehabilitació, fisioteràpia, fan cursos i coses online, sessions online de rehabilitació, marxa nòrdica, inclús han fet. Sí. I llavors la idea, jo vaig parlar amb Yolanda, que és la presidenta, i una mica el que ha volgut és, no només perquè ella és a Barcelona i els hospitals a Barcelona sempre sabem que està tot molt centralitzat, i el que ha intentat és fer una mica de difusió als hospitals no pròpiament de l'àrea metropolitana, sinó sortir una mica, no?
Clar, per arribar a més gent. Com heu orientat també aquestes jornades?
És una jornada adreçada a pacients que tenen aquestes malalties, o pacients que estan pendents d'un trasplant, també, que estan molt espantats, que se senten molt, molt perduts, no? I donar a conèixer una visió una mica perquè es coneguin entre ells també, perquè es trobin, perquè vegin que no estan sols.
Per compartir també,
per compartir,
no? Aquella situació inèdita. Sí.
I després l'associació, per donar a conèixer i oferir la possibilitat de contactin amb ells i treballar conjuntament, no?
Les famílies dels malalts suposo que també hi trobaran contingut d'utilitat, no?, en aquestes jornades.
Exacte, és la idea, no?, perquè sovint ens centrem molt en el pacient, però el cuidador és molt important, no?, perquè acaba amb una càrrega física i mental molt important.
Sí, unitat d'expertesa també, creieu que permetrà a fer arribar aquest tipus d'iniciatives a més gent?
Sí, la idea de la unitat d'expertesa és endreçar el coneixement, endreçar que els malalts puguin accedir a aquestes àrees. Hi ha 5 àrees a Catalunya d'expertesa clínica amb aquesta malaltia. Som l'única que estem fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. I la idea és que els malalts d'altres zones puguin acudir a qualsevol de les 5 unitats d'expertesa per ajudar el diagnòstic o ajudar el tractament d'aquests pacients.
Suposo que les malalties respiratòries també van a l'alça, no?, en els últims anys.
Sí, ja dels últims anys, i sobretot arrel de la pandèmia, malgrat el tabaquisme sembla que està intentant retirar, però encara no ho hem aconseguit. Ara tenim l'epidèmia de les dones, també fumadores, que això ens passarà els propers anys. I és que abans només fumaven els homes i després ara fumen els homes i les dones. I les malalties, les fibrosi pulmonar o les malalties intersticials, que nosaltres en parlem, també han anat creixent els últims anys, probablement per un tema d'exposició ambiental.
També, no?, la qualitat de l'aire que respirem no és la que necessitaríem respirar.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Amàlia Moreno, neumòloga del Parc Taulí, per explicar-nos aquestes jornades, molt més sobre aquesta malaltia i sobretot per impulsar aquestes jornades d'acompanyament als malalts i als seus familiars. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies.